Avui, dia de la visibilitat lèsbica, tenim aquí a l'estudi amb naltros a dues dones que han volgut venir a parlar i hem d'agrair a una d'elles, a Sofi Vergara, l'EBIT, la tècnica d'igualtat del Consell Insular, que ens proposés aquesta entrevista, en aquest cas sempre doncs, pensant doncs, tant en la seva tasca i responsabilitat com també doncs, en els continguts de Ràdio Illa, com a micròfon, com a altaveu, doncs, per segones quines qüestions que, com dèiem abans, Ràdio Illa doncs, assumeix amb compromís i, en fi, molta decisió. Sofi, molt bon dia.
Buenos días.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Dia de la visibilitat lèsbica. Estem acostumats avui que hi ha dies de tot. Cada dia, 365 dies a l'any, hi ha un dia mundial d'alguna cosa. Uh-huh. En aquest cas, no és una qüestió menor. Per què és important un dia com aquest, dedicar un dia a aquesta qüestió?
Pues mira, el Día de la Visibilidad Lésbica además no es la que tiene más trayectoria o la que tiene más años. Si no me equivoco, creo que se reivindica desde el 2008. Uh-huh. Y es importante, especialmente yo hablaría del de la visibilidad lésbica, porque dentro de lo que sería el colectivo y de las disidencias, perdón, sexuales, de las orientaciones, la lésbica es una que está muy invisibilizada, ¿no? De alguna forma, no veía hace poco, hay un documental llamado Lesbofobia, que está muy interesante, de la directora Inés Terradellas, y una de las protagonistas hablaba de cómo las mujeres lesbianas estamos invisibilizadas, porque decía, claro, cuando no está el deseo al hombre, de alguna forma, como que deja tener interés en la sociedad, ¿no? Son mujeres que de alguna forma por su deseo, por su erótica, no tienen ningún interés en los hombres, ¿no? Su afectividad no va hacia ellos, así que de esa forma es como que se vuelven transparentes e invisibles, ¿no? Y entonces me parece muy interesante, me parece muy importante, me parece vital que podamos reivindicar todos los días todas las visibilidades, ¿no? Y más aquellas que dentro del mismo colectivo además no reciben como toda la atención.
Això encara és així, eh? Si no hi ha un home involucrat enmig, la cosa passa en un segon terme, almenys inconscientment.
Mm-hmm, totalmente, ¿no? Incluso en la vivencia lésbica creo que es muy frecuente para las personas que la mayoría de preguntas sean, ¿no? Esta homofobia, estas preguntas de, bueno, ¿y cuál es el hombre, no? ¿Quién hace de chico? Y, ¿no? Como asumiendo que en toda relación siempre tiene que haber esa parte masculina, ¿no? Ese hombre, ¿no? Y también la invisibilidad que hay hacia las mujeres, las parejas, que son mujeres lesbianas casadas, ¿no? Son compañeras de piso, son amigas, son primas, ¿no? Mira cómo se quieren, ¿no? Son mujer y mujer, son novias, son amantes, ¿no? De alguna forma es que nos cuesta visibilizar, ¿no? O conceptualizar la erótica, el deseo, el amor, si no hay un hombre por en medio.
Clar, jo entenc que les noves generacions això està canviant, perquè hi ha casos més o menys coneguts de persones públiques, en fi, que hi havia doncs, coneixement doncs, de la seva sexualitat, però elles mateixes se n'amagaven. No? Estem parlant doncs, de dones doncs, que avui tenen 70, 60, 50 anys, 60, 70, 80, que elles mateixes se n'amagaven. Això està canviant?
Claro, yo no sé tanto si se escondían o si la sociedad las esconde, ¿no? Si yo desde pequeña, cuando vuelvo del cole, me preguntan quién es mi novio y qué chico me gusta, ya están asumiendo mi heterosexualidad, ¿no? Entonces, no es tanto que yo me esconda, como que me escondan la sociedad de primeras y luego para mí el tener que salir de esa norma sea una forma violenta, ¿no? Y sea algo incómodo que tengo que hacer. Por supuesto que las cosas han cambiado y ahora en las series, películas, música, ¿no? Incluso cantantes lesbianas visibles, ¿no? Que cantan canciones de amor, que los ves en los videoclips, ¿no? Incluso, ¿no? Ha llegado incluso al Sálvame, ¿no? Es como que encontramos ya esta visibilidad en todos lados y es verdad que lo normaliza, pero mientras sigamos asumiendo que la heterosexualidad es la norma, seguiremos obligando a las personas a salir del armario y seguiremos teniendo que visibilizar de una forma constante.
Rebeca Vilasante, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Ja el coneixeu, és formenterera i és tècnica de la Conselleria de Benestar Social.
Celadora, tècnica Celadora. No.
Bé, d'acord. Gràcies per la correcció. Escolta, la Sofi té raó. Tu has hagut de viure sempre l'heterosexualitat com la norma?
Sí, jo crec que sobretot tots els companys o amics que tinc hem rebut alguna vegada aquestes preguntes, alguna no, reiteradament aquestes preguntes i vivències, no? Sí que és veritat el que dius, que va canviant, és evident, es pot palpar. Jo quan era petita o adolescent no tenia música ni videoclips per poder mirar-me al mirall, per així dir-ho, no? Tenir alguna persona que digués, mira, sent el que jo, no? Això crec que ens ha passat a tots, sobretot és que dels anys 90 cap enrere, els 2000 cap aquí, jo crec que ja s'està fent bona feina, però no és suficient. Cap, el que diu una Sofi, nosaltres en sus boixos no podem sortir de classe, demanar-los què tal dia, novio o nòvia, no? Simplement fer-ho d'una manera natural, però sense dir amb aquesta pregunta que jo crec que la pateixen constantment i no ha canviat. Aquesta pregunta no ha canviat. Fa, tinc 31, pues, la rebia amb 5-6 anys, pues, continuo escoltant-la, no? I fa un poc de por que aquesta manera de parlar no hagi canviat molt.
Tu la rebies, aquesta pregunta?
Sí, sí.
I recordes algun moment de pensar, em vull revelar, no vull respondre?
Sí. No, al final, i més un puesto tan petit com es Formentera, d'anys 90, principis de 2000, institut, pues un al final s'amaga d'alguna manera, no? També fa molt l'educació. Jo tenc la sort de tenir una família, vas tenir una educació molt... molt natural sempre, en tots els sentits, més de descobrir, no jutjar tant, però sí que és veritat que si fora de casa, no tota l'educació es dona a casa, és una part important, però si, per exemple, a l'institut, que és quan s'està formant la teva personalitat, les teves idees, els teus sentiments, perquè, clar, quan som petits, a part de que no ens ensenyen a identificar les emocions com toca, ni a treballar-les, tu quan arribes a certa edat comences a experimentar, però no saps ben bé ficar-li nom. I si no tens un guia, per així dir-lo,
un referent
o unes xerrades com toca, no? Crec que si me sent molta gent se sentirà identificada amb les xerrades que rebíem a l'institut sexualitat, que només consistia en ficar un preservatiu,
sí.
Parlar de l'embaràs i poc més. Jo me'n recordo aquella vegada, perquè va ser l'única, perquè jo recent, bueno, tenia 15 anys i en aquell moment és veritat que jo no sabia ben bé què em passava, sentia coses per una lota, jo me'n record, però em pareixia que no era normal, perquè bueno, darrere meu tenia una motxilla carregada de pues, insults o comentaris per la meva forma de vestir o per el que fos. I me'n recordo d'això perquè aquell moment vaig sentir que ells tenien raó. Aquella xerrada va marcar-me molt perquè vaig pensar, els meus companys tenen raó, aquí només està parlant de sexe entre home i dona, de l'embaràs i d'un preservatiu. I jo no sento que això no... el que jo sento no és normal, no? És veritat que jo tinc molta sort, com he dit, tinc gent meravellosa que m'ha acompanyat sempre i que al final pues, la meva orientació sexual sabia el que era... I va venir tot d'una manera molt natural, però vas tenir que sortir de l'illa, això sí. Vas tenir que sortir, estudiar fora i donar-me compte que n'hi havia més món del que jo veia aquí a Formentera i del que havia rebut d'educació a l'institut o a l'escola.
Això volia preguntar, va ser com un alliberament marxar?
Va ser un alliberament? En part sí, evidentment. Crec que tots, quan som joves i sortim de casa, ens alliberem de moltes coses. Per molt que sigui la convivència a casa molt bona, jo crec que creixem i al créixer descobreixes moltes coses i t'alliberes de molts de lastres que, com dic, a l'institut és l'etapa més dura que un pot viure, ja sigui per l'estudi, ja sigui per el bullying que pot patir, per les pors, per les idees, el que siga. Jo crec que sí, jo vaig tenir una alliberació, però no només per això, sinó perquè vas descobrir que n'hi havia mil tipus de persones diferents. I aquí a l'illa també n'hi havia, el que passa és que no en parlàvem, tampoc es tractava, no? Comentaris, pues, bueno, els peluts, no? Que hem dit sempre que són els que porten rastres. Jo vaig descobrir que al món hi havia molts de peluts i que, carai, quina sort, perquè tenien un pensament increïble, no? En formes de pensar i de viure molt, molt, molt enriquidores i no sé.
En els moments difícils a l'institut, per exemple, pot ser un... una via, no? La sexualitat d'algú, doncs, de passar una mala estona a l'institut, però també pot ser per altres qüestions, per un defecte físic, sí. per no combregar, doncs, amb els gustos principals, per tenir, doncs, pel que sigui. En aquest cas, on et vas refugiar? Amb qui, com ho vas fer?
Bueno, aquest és el problema, no? Que moltes vegades, jo en el meu cas, al final vaig cedir en el sentit de que vaig pensar, bueno, el que jo sento per aquesta lota no és normal, estic confosa, és perquè és d'aquesta manera física que m'atrau, però que no és, que ha de ser una amistat. I em vaig obsessionar, per així dir-ho, de que eren els atlots. El que tenia que fixar-me, de fet, vaig conèixer un atlot i va tenir que ser ell, aquest atlot, el que tenia que ser l'amor platònico de l'institut. No podia ser aquella atlota que després sí que va ser, ara que soc grossa, dic que el meu amor platònic era ella. Però durant molts anys la meva resposta era ell. I és per la pressió al final que tenia, no? No vas poder refugiar en molt. Simplement era la xerrada aquesta que te vas dir que per jo va ser clau i després, clar, si no tens a ningú que te digui, ningú adult que te digui, mira, escolta, que és tan normal això com això, tu ja ho veuràs, ja ho sentiràs, ves fent i ja escolliràs quan tinguis que escollir.
La pressió es trasllada a la família, també? O sigui, la mirada, diríem, escrutinadora, no? En aquest cas, els alumnes, però es trasllada a la família?
Jo suposo que n'hi ha molts de casos que sí, que evidentment, i que és vital, per exemple, el que dic, que l'educació és vital, que s'amoldi a les situacions que viuen el dia a dia els atlots, perquè si a casa, jo repeteixo, tinc sort, però és que jo sóc afortunada, però és que n'hi ha tantes persones, tants atlots jovens que no la tenen, si tu no tens un puesto on refugiar-te i poder parlar, que és al final les aules, què et queda? Si a casa no pots i a l'institut no pots o a l'escola no pots. Aquesta persona, al final, n'hi haurà persones que tinguin una actitud davant d'això molt forta i diguin, no, jo això és el que vull, jo ho sé, me dona igual el que pensin, el que facin, el que diguin. Jo faré això. Però quasi tots, al final, cedim, provem aquelles coses que no ens agraden tant o que no ens convenç per comprovar realment si ens agradava o no. Jo crec que no n'hi ha que passar per aquell moment. Jo no tenia per què estar amb un noi per comprovar si realment. Tenia que fer-ho de forma natural i jo crec que molta gent li passa. Sí que es trasllada la pressió i repeteixo, als pobles petits, a una illa petita com aquesta, se trasllada perquè és, bueno, perquè al final què diran pesa molt.
2022 portem ja uns quants anys amb un consell molt actiu, molt proactiu, amb campanyes d'igualtat i de sensibilització sobre sexualitats alternatives, amb dissidents, com deia na Sofi, des d'una visió militant de la qüestió. Es pot viure avui més enllà de les sexualitats heteronormatives a Formentera, amb naturalitat, amb tranquil·litat?
Jo, des de la meva experiència, sí. Jo, com a adulta, repeteixo, no estic segura que així sigui a l'institut. Crec que no ha canviat tant. Fa els insults que escolto jo al carrer o als patis de l'escola, bueno, als patis de l'escola, no, perdó, als parcs, quan vaig amb el meu nebot, ho he anat passejant, ho he escoltat, són els mateixos que fa 20 anys. Els mateixos, no ha canviat res en aquest sentit. Sí que clar que és una zona segura, jo no em sento...
Insults homòfobs.
Sí, no? Clar, els insults, bueno, el típic, no? La paraula marica se fa servir d'una manera negativa, o si tu t'agrada vestir, ets una noia i t'agrada vestir en calçons més amples o sudadores o el que sigui, te diuen les teves coses. Això se sent en els parcs i bueno, jo he vist aquest canvi amb alguns nens que jo conec. No? De petits sí que és més fàcil parlar amb ells, però després van creixent i entre ells se parlen. I també la cultura, la força... Vivim una illa multicultural que això beneficia en molts sentits, però també n'hi ha cultures que no es treballen ni es pot parlar d'aquestes coses. I clar, això fa que després també es traslladi a l'escola i que n'hi hagi, a lo millor, problemes això a lo millor ho dic i no estan d'acord, però jo ho penso, no? Que les escoles estiguin una miqueta atades de mans i peus perquè com tota la vida no es pot parlar de política amb naturalitat, perquè pot passar que certs pares tingui problemes posant la sexualitat. Passa el mateix, no? N'hi haurà molta gent que no estigui d'acord, no es poden fer recalcar segons quins temes, penso. L'escola se té que adaptar a tothom, però això provoca que no sigui lliure tampoc. Se suposa que s'adapta a tothom, però no crec que arribin a tothom, perquè al final n'hi ha una societat darrere que farà pressió i una part no estarà d'acord amb els temes que es parlin. Jo crec que al final, si tractem els valors, no? Que les escoles estan tractant, treballen diverses àrees, i un d'ells és els valors, per què no anem a tractar els temes LGTBI? Si són valors, al final, no?
Que és una qüestió que segueix sent molt delicada, que hi ha molta, moltes famílies reàcies encara, doncs, a tractar, doncs, amb, fins i tot persones que es declaren progressistes en altres àmbits
totalment
de la vida. La qüestió, doncs, que els boixos de 4, 5, 6, 7 anys, doncs, se'ls hi parli naturalment sobre el fet LGTBI, aixeca molts recels, aixeca moltes celles encara.
Sí, perquè parlem de violència i la veuen constantment, i pareix que això sí que està ben vist, no? Però no parlem de coses tan polides com és la llibertat d'escollir, perquè al final és llibertat. Aquí no estan parlant només d'amor, que sí que queda molt polit. Al final és ser tu i viure tu, i ja està. A ningú li importa el que has de fer ni el que no fas, no? Jo crec que donar preferència a parlar certs temes que també són importants amb els garrits, però no parlar de la naturalitat d'escollir i de viure. O sigui, parlar de l'amor o de la sexualitat, ostres, és que és vital, perquè sàpiguen què està ben fet i què no. L'adolescència ha crescut un munt, el no s'entén moltes vegades. Per què hem arribat a un punt que el no s'entén moltes vegades? Pues per això, perquè falta educació sexual. Penso que a cada escola, en un lloc tan petit com l'illa de Formentera, entenc que és més difícil, però sí que hi penso que n'hi hauria, que tindríem que tenir un professional o una professional que parlessi d'educació sexual cada X temps, des de l'escola fins a l'institut, perquè no és normal. No pots donar un preservatiu i ja està tot el treball fet. És que n'hi ha molt darrere, i la sexualitat és molt complexa.
Et trobes encara ara amb actituds, diríem, condescendents, paternalistes, no? En fi, t'acceptem igual, no? Que solament surti, doncs, de la bona voluntat de persones, sí, que no arriben a més.
Sí, ja no passa nada, eh? Jo també tinc amics gais i jo no tinc nada en contra. Això és un comentari molt típic, no? O el que deia la Sofi, qui de la parella fa d'home. Yeah. Però és que ningú està parlant de que necessitem un home a la relació, ni que n'hi hagi que agafar aquest paper. Són dos homes o dos dones, dos dones o més, perquè també n'hi ha relacions obertes.
Sofi, us ho pregunto les dues. És suficient la feina que es fa de les institucions avui en un lloc com a Formentera per a promoure, en aquest cas, una igualtat, un ideal, potser encara utòpic, d'igualtat i de respecte?
La respuesta corta es no, nunca es suficiente, ¿no? Y me echo piedras a mi propio tejado, ¿no? Siempre se puede hacer más y siempre seguiremos, ¿no? Hablo como, ¿no?, de parte de igualdad del Consejo, ¿no? Siempre seguiremos queriendo, nunca me voy a conformar con que no pido tolerancia, ¿no? Pido una aceptación total. Y por eso, ¿no?, yo creo que yo por lo menos me entrego a Rebeca de esta forma, de que cualquier cosa estamos abiertas a todas las personas aquí en Formentera.
Sí, al final siempre es pot fer més, ¿no? Penjar un cartell o una bandera no significa, és veritat que sí, que estàs recolzant, però no és suficient. Si no estaríem aquí fent aquesta xerrada avui, no? Penso. I sobretot, pues, en aquest cas, una associació LGTBI tan important com l'illa, perquè els joves tinguin un referent, puguin anar a veure pel·lis, documentals, debatir, el que fos. És important tenir-la. Totes les ciutats tenen, tots els puestos tenen, i nosaltres ens falta encara aquesta feina per fer, que esperem que sigui prest.
Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquesta urgència, amb aquest esperem que sigui prest, d'Anna Rebeca Vilasante, que avui ens ha ofert aquest testimoni que valorem moltíssim. Gràcies, Rebeca.
Gràcies a Valtrus.
I gràcies, Sofi, per haver-nos suggerit aquesta xerrada i per haver-nos aconseguit la pròpia Rebeca en aquest dia de la visibilitat lèsbica.